a 5 hores clavades de la final de les finals. Comencem.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Guanyar, guanyar o guanyar és l'únic resultat que li val al Centre d'Esport Sabadell en aquesta antepenúltima jornada de la Lliga Smartbank. Ho dèiem, final de finals, l'últim partit que tindrà el Centre d'Esport Sabadell contra un rival directe de la part baixa. Tot allò que no sigui guanyar avui pel conjunt d'Antonio Hidalgo, sumar els 3 punts, posaria encara més coll amunt la permanència. És cert que les sensacions després de l'últim partit contra el Tenerife no són gens bones. És cert que avui el Sabadell tindrà baixes importants per sanció, Grego Sierra, Stoikov, Edgar Hernández, Néstor Querol, per lesió també Álvaro Vázquez o Àngel Martínez, però és un partit de 90 minuts. Pot passar qualsevol cosa i tant de bo com ha fet aquest equip sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Per exemple, Olot, o per exemple també el playoff de Marbella, sigui capaç de sumar una victòria importantíssima per revifar les esperances de salvar-se quan només quedaran 2 jornades pel final. Cordeu-vos el cinturó, avui és un dia d'emocions molt i molt fortes. Comencem.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, el control de so, que el tindrem també vibrant avui al Sabadell en joc. Comencem.
Què es comenta la recepció?
De seguida marxem fins a terres madrilenyes per saludar el Sergi Garcés amb aquesta última hora de l'Alcorcón Centre d'Esport Sabadell d'aquesta tarda a les 7. Evidentment, centrarà bona part del programa d'avui. Escoltarem les estadístiques del partit. El Sergi Parc també ens actualitzarà com estan ara mateix els Avaraix. Ens hem de començar a fixar i molt en aquesta qüestió, en aquest tram final de temporada, però també tindrem, per exemple, waterpolo amb un nou títol per l'Astralpool Sabadell femení, en aquest cas la Copa Catalunya, aconseguida ahir a Can Llong. El futbol sala Sabadell femení, que pot pujar aquest cap de setmana a segona divisió, i també l'Amics del Pou Nou Escorial, que s'ha situat líder, en aquest cas, novament, del seu grup de la fase d'ascens a segona B.
I fora de l'hotel?
Karim Benzema jugarà a l'Eurocopa en França aquest estiu. El davanter del Real Madrid tornarà a jugar amb l'Eblé 6 anys després, arran, recordeu, del cas de xantatge al seu excompany Mathieu Valbuena, que encara està pendent de judici. Luis Enrique, per cert, farà pública la llista d'Espanya dilluns. I atenció, Ian Mackay no anirà amb Escòcia. La selecció escocesa ha fet en aquest cas pública la seva llista i entre els 3 porters no hi ha la presència del jugador del Centre d'Esports Sabadell. En tenis, Pablo Andújar ha eliminat Roger Federer als 8ens de final del torneig de Ginebra. El suís reapareixia 70 dies després de patir una lesió de genoll, i el Giro d'Itàlia en ciclisme reprèn avui l'activitat després del dia de descans amb una jornada de 35 quilòmetres, atenció, d'Esterrato, de terra, amb tram de l'Estrade Bianche.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció al president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, parlant obertament de fi de cicle.
Al masculí entrarem en un procés de renovació, perquè crec que s'ha acabat un cicle, i doncs això estem treballant.
I a les xarxes socials.
Més waterpolo avui, des de l'orgull sabadellenc, que ha piulat la boia de l'Astralpool Maike García per haver guanyat 4 títols, el premi de tot l'equip de la Laura Ester, escollida com a millor portera de la temporada.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que comença avui tot just quan acabi el Sabadell. Teniu un Pennystone Church Wakefield amistós a partir de 3:15.
Avui celebra el seu aniversari.
Us imagineu que marca avui en el dia del seu 23è aniversari? Que important seria. Aaron Rey, felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
No ens cansem de dir-ho, seria el primer gol d'Aaron Rey com a futbolista professional. Tant de bo arribi en un moment com el d'avui. Quarantena jornada de la Lliga Smartbank, jornada entre setmana, el Sabadell jugant-se la vida, jugant-se les garrofes contra un rival directe, al Municipal de Santo Domingo. Tots els ingredients damunt la taula. Em sembla que també té els ingredients damunt la taula, per tant, intentarem molestar-lo el mínim possible, el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Per on pareu?
Ara doncs mira, a Madrid ja.
Madrid capital,
a Madrid capital, sí. Hem decidit venir al primer Madrid capital i d'aquí ja marxarem cap al Corcón. A les 7 del vespre és el partit. Alguns no ho tenien massa clar. Part de l'expedició hagués jurat que el partit era a les 9, però per sort avui no està a les vies de so i només el tenim com a fotògraf.
Això t'anava a dir. No em facis dir qui, nom i cognom perquè ho tindria fàcil. El plat a taula ja o què?
Sí. Estem a taula ben acomodats i bé, esperem acabar de dinar igual de bé que hem començat.
Molt bé. Quin dia fa Madrid, per cert?
Molt bona temperatura, la veritat. Temperatura primaveral. Potser arribem per poc als 20 graus, però ja saps que aquí a la meseta que diuen, en quan surt el sol, escalfa bastant més, com a mínim aquest ambient més sec, sense tanta humitat, i la veritat és que fa un dia per estar ara mateix sota un parasol, perquè no t'acabi de donar directe, que la veritat escalfa i escalfa de valent.
Ja, recordo, de fet, l'altre dia al Fuenlabrada Rayo, que anava just darrere del nostre partit, va haver-hi, en aquest cas, el cooling break, que se li diu en anglès, la pausa per hidratar-se, en aquest cas. Veurem si avui també n'hi ha o no a Madrid, en aquest partit entre l'Alcorcón i el Centre d'Esports Sabadell. Sergi, el Corcón Centre d'Esports Sabadell, que en les últimes hores, res, ho deia abans, estem a 5 hores per l'inici del partit, però en les últimes hores ha estat marcat per un dubte que se'ns va plantejar el dilluns, que no havíem acabat de desvair, i que ahir la federació sí que es va encarregar, en aquest cas, de desvair aquesta sanció per acumulació d'amonestacions, per acumulació de grogues, de Kelechi Nwankali, el migcampista nigerià cedit pel Huesca, un dels millors futbolistes que té aquesta agrupació deportiva al Corcón.
Sí, segurament el seu jugador estrella, anem a dir-ho així, no? És el seu jugador referencial i, com dius, teníem el dubte, sobretot, perquè com hi ha hagut precedents per tots els gustos al llarg de les últimes temporades, fins i tot, alguns no acaben de pair del tot, hem de recordar que va haver una targeta groga en la seva etapa a l'Alcoraz, va haver una targeta groga en el seu anterior equip a primera divisió, en aquest cas, doncs jugant amb la Societat Deportiva Huesca, com dius, aquestes altres quatre targetes, les que ha vist amb l'agrupació deportiva Corcón, i davant el dubte va haver-hi molt debat de si seria sancionat o no. Bé, la sorpresa, anem a dir-ho així, deixa'm que ho digui, potser amb la boca petita, Pau, que després no saps com acaben aquestes coses, però com a mínim en aquest sentit, amb aquesta circular del Comitè de Competició de la Federació Espanyola, que ja anunciava que no només hi ha quatre sancionats per part del Centre d'Esports Sabadell, els quatre ja sabuts, sinó també el jugador del conjunt Alfarero, que es perdrà, si no passa res estrany, a les pròximes hores, a aquest compromís d'avui a Santo Domingo.
Hem fet la consulta al Corcón i després tindrem aquí també un periodista que segueix l'actualitat de l'Alcor, en aquest cas, però ens comentava des d'allà, des del conjunt Alfarero, que estan fent consultes, estan fent gestions en aquest cas, però que et fa tota la sensació que si el comitè ha fallat així és perquè Kelechi Nwankali està sancionat. El que despista aquí al Corcón i el que ens ha despistat també a nosaltres és que hi ha precedent, Sergi, per tots els gustos, en aquest cas.
És el que et deia, no? El problema és que et pots agafar a precedents que diuen que jugadors de diferents categories, és el cas, el que estem dient, un jugador que ha començat a primera divisió i que ara doncs, ha acabat la temporada a segona, hi ha, com dius, precedents que demostren jugadors en situacions semblants que no van ser sancionats, que no es va considerar en aquest cas sancionable el seu cicle de targetes, que van fer la diferència entre les targetes que havia vist en una categoria i les que havia vist a la categoria actual, anem a dir-ho així, i en canvi hi ha també precedents que parlen doncs, del cas, en aquest cas, del jugador de l'Alcorcón, no? D'un jugador que, insisteixo, va veure una targeta groga a la seva etapa a Huesca, a l'Alt Aragó, quatre targetes ara amb el conjunt d'Anquela, i per tant, si ens hem d'agafar a la pròpia circular, a la pròpia decisió del comitè de competició, podríem dir, Pau, que no hauria lloc al debat, a la discussió, però, evidentment, com tu mateix apuntes, doncs, si l'agrupació deportiva del Corcón està apurant les seves últimes cartes, serà perquè volen trobar aquesta possible escletxa que els faci comptar, insisteixo, perquè la gent es faci una idea, en una setmana que hi ha hagut molt debat i molta discussió al voltant d'aquesta targeta, vindria a ser doncs, el paper, la importància que segurament pot tenir Stoichkov en el centre d'esports Sabadell. Per tant, en certa manera, avui, els dos jugadors diferencials que tenen el Corcón i Sabadell s'haurien de perdre aquesta cita. Per altra banda, esportivament parlant, vital i capital per tots dos, més pel Sabadell que per l'Alcorcón, per la situació de la classificació, però no hem de perdre a vista també que els madrilenys continuen lluitant, en aquest cas, també per evitar aquest descens de categoria final de temporada.
Clar, al final aquí també hi ha un cas, Sergi, perquè ens hem fet un fart d'escoltar exemples en les últimes hores. És cert que, per exemple, el cas de Verpen a la temporada passada amb el Sabadell no és comparable, perquè venia d'un club de segona B, el Badajoz, a un altre de segona B en aquell moment, el Centre d'Esports Sabadell. Sí que hi ha un cas aquesta temporada, que és el de Borja Garcés, el jugador del conjunt matalasser, del filial matalasser de l'Atlético B, que va veure unes quantes targetes grogues amb aquest equip, i ara amb el Fuenlabrada en va veure també la cinquena fent el còmput, però no va ser sancionat. Clar, aquí el dubte que se'ns presenta és si el fet de ser dues competicions gestionades per organismes diferents, en aquest cas condiciona les sancions o no, però bé.
Sí, teòricament, Pau, com dius, aquí està el secret de la qüestió, eh? O sigui, precisament aquest cas que expliques de Borja Garcés és el més explícit i el que millor podria marcar el perquè de tot plegat. És a dir, hem de recordar que la segona B continua sent gestionada per la Federació Espanyola de Futbol, en canvi, el fer el salt al Fuenlabrada a futbol professional a una de les dues categories que gestiona la Liga, doncs aquí vindria aquest tracte diferent que el que rebrà el cas que ens està ocupant, que ve de l'altra categoria de futbol professional, és a dir, venen de primera fins a segona, per tant, en aquest cas, gestionat tot plegat per la Liga, i aquí vindria el perquè d'aquesta sanció sí pel jugador del quadre alfarero i no altres precedents que tenim molt propers.
Bé, veurem què passa, i si volen jugar amb foc i es cremen, doncs tenen el precedent també aquesta temporada a Santo Domingo d'alineació indeguda, en aquest cas contra el Real Zaragoza. Ahir, quarantena jornada, Sergi, d'aquesta Lliga Smartbank, ens va deixar un parell de resultats. El Ponferradina 1, Espanyol 4, per tant la Ponfe vindrà a l'estadi de la Nova Creu Alta sense jugar-se absolutament res, de vacances. Aquest resultat, en aquest cas també, la derrota de l'altre dia de l'Almeria a Cartagena, ha deixat ja el Mallorca com a rival o com a equip de primera divisió, aquesta victòria per 3-2, i l'Albacete 1, Lugo 1, que aquest marcador, no sé com el valores tu, però prou bo, no, en aquest cas?
Sí, mira, hi havia opinions per tots els gustos i gairebé totes les teories podien ser bones. Que perdés el Lugo i que per tant no atrapés el Sabadell, però això animava l'Albacete, encara que les opcions de l'Albacete, encara que hagués guanyat, continuaven sent pràcticament un impossible. Que es produís l'empat, que al cap i a la fi és el que es va donar ahir, no? En un partit de molts nervis, de molta pressió i de molta necessitat per totes dues bandes, al final els errors en atac van acabar condemnant els uns i els altres. I per contra que guanyés el Lugo i que el Lugo superés el Sabadell en 3 punts, tot pensant, això sí, Pau, que si el Lugo està en aquestes guerres, anem a dir-ho així, de dobles i triples empats, al Sabadell ja li va bé que estigui al quadre gallec, sobretot perquè és un dels pocs equips, l'altre de fet era el Cartagena, que ja el podem donar gairebé per descartat, amb el qual el conjunt d'Antoni Hidalgo li tenia l'avaleix particular guanyat. Bé, sigui com sigui, jo sempre dic en aquests casos, i ens hem fet malauradament un far aquest any de parlar d'aquestes combinacions, que sempre millor repartiment de punts. Al final, jo crec que matemàticament l'Albacete, encara que no ho digui així la matemàtica, ja és equip de primera divisió federació, ja és l'equip que ha perdut la categoria, perquè encara que sumés ara els 6 punts que li queden, doncs no li donarien els números per acabar d'arribar a una xifra que marqui la permanència. El Lugo és cert que ha superat el Sabadell en la classificació, però, per contra, com diem, avui el Sabadell al final és que continua obligat a fer la seva part de la feina. I tot això que estem comentant passa per guanyar avui a Santo Domingo. Tot el que no sigui guanyar avui a Santo Domingo és complicar-te molt la vida. De fet, tot el que no sigui avui puntuar a Santo Domingo, jo m'atreveixo a dir, Pau, no sé si m'avanço massa al pessimisme, però que virtualment deixaria l'equip d'Antoni Hidalgo ara sí sentenciat. Un empat et dona un petit marge, una victòria et manté viu en aquesta guerra.
Sens dubte. Recordem, 17è al Corcón, 42 punts, Lugo fora del descens, ara mateix amb 41. ha jugat, evidentment, el seu partit. Castellón i Logroñés en descens amb 41, el Sabadell amb 40 i l'Albacete, amb aquest partit més, Cué amb 38. Per tant, a un punt de la salvació i a dos de l'Alcorcón. La tarda pot acabar molt bé, mitjanament regulera i, o molt malament pel Centre d'Esports Sabadell. Mira, escoltem Antonio Hidalgo, Sergi, amb alguns fragments que us va guardar i de la roda de premsa, parlant d'aquesta classificació, sent molt pràctic en aquest sentit, dient que si guanyes a l'Alcorcón, el passes, i això és l'únic que importa.
Ha arribat en un moment que guanyant un partit tens a un rival que està lluitant amb tu i si el guanya el passes a la classificació. Sabem que serà difícil perquè ells el que volen és el mateix que nosaltres i després bueno, hi ha situacions de partit que has de saber jugar. No?
Clar, és que al final, Sergi, si avui el Logroñés, recordem, que juga a les 7, juga a la mateixa hora que el Sabadell, no guanya el Fuenlabrada i el Castellón tampoc ho fa a Castàlia, et pots trobar en una situació prou bona a dues jornades pel final.
Sí, però que tornem al mateix, eh? I no és per anar frenant tot aquest punt d'optimisme matemàtic. Anem a complir la primera part de la premissa.
Correcte.
D'aquesta equació, la primera X a allò que es diu a apartar és que el Sabadell avui ha de fer la feina. I a partir d'aquí, com dius, si avui el conjunt atlequinat és capaç de sumar els 3 punts al camp de l'Alcorcón, és lògic que molt difícil se li ha de donar l'altra combinació de resultats perquè avui no et vegis beneficiat. Potser no sortiràs de la zona de descens, vés a saber, però sí que estaràs en una situació molt, molt, molt privilegiada dintre de l'angoixa per saber que la setmana que ve et ve la Ponferradina a casa i que acabaràs al camp del Mirandés, teòricament, i més després dels resultats que ja coneixem de la jornada, Pau, teòricament
sí, sí.
Dos equips
de vacances.
Correcte, que tindran res en joc en el que resta de campionat. En el cas de la Ponfe, després de perdre ahir 1-4 de manera contundent contra el que tot apunta serà el campió de Lliga finalment, l'Espanyol, i en el cas del Mirandés, perquè ja fa un parell de setmanes que, diguem-ne, han aixecat el peu de l'accelerador veient que no arriben ja a la part alta i que, per contra, doncs, tenen la feina feta sense haver de patir pel que ve per darrere. Però, insisteixo, diu Antonio Hidalgo, tot això, tots aquests números, totes aquestes càbales, tots aquests càlculs passen sí o sí per avui fer la feina que li toca al conjunt atlequinat.
És cert que el Sabadell està en aquest tren de cua, anem a dir-ho així, de la part baixa de la classificació, però Antonio Hidalgo, recordant també en roda de premsa que al final hauríem signat amb sang, va ser així de contundent, arribar a aquesta antepenúltima jornada veient com havien començat les coses amb opcions clares de salvar-se.
Estamos en una situación difícil, pero que seguramente después del día del Albacete hubiésemos firmado todos a sangre. Y a partir de aquí, pues estar siempre dentro del partido, competir, ser fiables, estar muy concentrados, no irte nunca del partido. Y luego, pues evidentemente, tácticamente, tienes que hacer muchas cosas bien para imponerte a un muy buen rival.
Doncs això, signant amb sang Antonio Hidalgo aquesta situació del Centre d'Esports Sabadell, que insistim, no és bona en aquest sentit. Dona salut aquí a l'Adri i al Roger.
Sí, sí, està per aquí. Està per
sí,
aquí.
Es nota que està per aquí.
M'he hagut d'apartar de la taula perquè, evidentment...
Que terroristes són.
Com nens petits.
Escolta'm una cosa, el que deies, que em desconcentreu, de veritat. Al final, aquí, ho dèiem, no? A nivell classificatori, la situació del Sabadell és compromesa, però no definitiva. Potser el pitjor de les últimes hores, Sergi, ha estat haver-nos de refer aquest cop dur, moral, de veure un equip inoperant contra el Tenerife.
Sí, home, és la part més... És el principal interrogant, eh? A més, avui, durant el viatge, ens ha donat temps, evidentment, hem vingut en cotxe, per tant, hem tingut temps de sobre per debatre i per discutir. És la part que més preocupa ara mateix, refer la imatge que va deixar l'equip el passat cap de setmana davant el Tete, davant el Club Deportivo Tenerife. Perquè és cert que el Sabadell ha tingut accidents aquest any. Al final, tu no ets el 20è, bé, avui, ara ja a aquestes hores, el 21è, després de 39 jornades, Pau, per casualitat. Però és cert també que en el gruix important de la temporada, en un tant per cent molt elevat, el conjunt arlequinat, si d'alguna cosa ha destacat i els rivals així ho han anat dient, és aquest caràcter competitiu que tenia, aquest caràcter de no donar els partits per perduts, de plantar-li cara a qualsevol rival, de saber lluitar-li a l'Espanyol tant a casa com a fora, pràcticament fins a l'últim segon, per citar-ne algun, i en canvi, clar, potser vas anar a fallar i de la manera més estrepitosa que has viscut aquest any, penso sobretot en els primers 45 minuts de diumenge passat, en el pitjor moment, no? En el moment que menys dubtes has de generar, en el moment que menys dubtes has de provocar a la teva gent i a tu mateix, al final, dintre del vestidor, és on més es pateixen aquestes coses, doncs t'ha arribat aquest accident. Per tant, avui un dels interrogants en majúscules és veure si aquest equip, en tan poc marge de maniobra, però al mateix temps sabent la importància del que hi ha en joc, és capaç de refer-se avui davant aquest del Corcón, no? Davant d'un equip on no tens marge d'error, on el marge d'error és pràcticament, com dèiem abans, mínim, i on t'estàs jugant el que t'estàs jugant. Per tant, avui hem de veure, com a mínim, la versió d'un equip que pugui donar guerra al conjunt d'Anquera. Després les coses sortiran bé, regular o malament, però com a mínim que sigui amb un Sabadell reconeixible, que és el que vam trobar a faltar, o com a mínim parlo a títol personal, el que vaig trobar més a faltar el passat cap de setmana.
Ha ressaltat molt Antonio Hidalgo, l'escoltem, en les últimes hores, sobretot passar pàgina d'aquest pessimisme que ens envolta a tots després de la derrota contra el Tenerife.
És un partit de futbol que el tenim a la nostra mà. Tampoc és molt difícil d'entendre, això crec, però jo crec que seria important, amb aquesta dosi de pessimisme que hi ha, que la canviessin molt ràpid, perquè és important que també hem de gaudir de les situacions que ho tenim a la nostra mà.
Doncs això, pel que fa a Antonio Hidalgo, Sergi, si et sembla també escoltem a Anquela, i ja deixo dinar, que he vist que teniu bon material, per cert, a taula, d'allò de llapar-se els dits. Dient Anquela, d'entrada, doncs això també, no? Comentava, i és una sensació compartida, no? Per molts companys que segueixen la Lliga Smartbank, que en aquest cas han estat prou bé en les últimes setmanes, tot i no guanyar. És que és un equip que potser ens esperem una cosa i ens trobem una altra, no?
Sí, home, al final l'Alcorcón, i ho deia també Antoni Hidalgo, ha millorat. Sembla que en Kel el tenim encasellat molt com un tipus d'entrenador, però també jo avui no vull cridar el mal temps, Pau. Al final l'Alcorcón està molt necessitat, igual que el Sabadell, però una mica menys necessitat. És a dir, no, amb això no estic dient que avui li valgui l'empat, perquè a més el calendari que espera l'Alcorcón sobre el paper no hauria de ser massa fàcil. Però és cert que avui qui té més urgència és el Sabadell, i jo vull veure, dèiem abans fa un moment, no?, com gestionarà el Sabadell aquesta urgència, aquesta angoixa, aquesta necessitat, i com la gestionarà l'Alcorcón, tot i jugar a casa, Jo vull veure també avui quin plantejament treu el quadre madrileny per afrontar aquest partit, que existim sobre la classificació. Podrien titllar-ho d'autèntica final, però és cert que al final aquests dos punts de marge que té l'Alcorcón respecte al Sabadell li dona un lleuger avantatge que cal veure com l'administra el quadre d'Anquela.
Doncs Anquela, parlant en les últimes hores d'aquest joc que ha mostrat l'Alcorcón a les últimes setmanes.
Es evidente que tenemos que estar tranquilos porque nuestro juego así nos lo indica. Nosotros no tenemos ningún motivo para estar intranquilos. Lo único que nos cuesta muchísimo ganar, como a todos. Y esa es la cuestión, a ver si somos capaces de manejar los tiempos y sobre todo de jugar bien a esto.
Doncs Anquela, parlant, com diem també, d'un punt de tranquil·litat en partits com el d'avui, i destacant també, l'escoltem, dient que quan no arribi en aquest cas la benzina, perquè és un partit entre setmana, ha d'arribar la il·lusió.
Si no queda gasolina, no queda il·lusió. Aquí no valen excusas. Si no queda gasolina, queda ilusión. Y la ilusión te hace, te tiene que llevar a muchos sitios. O sea que estamos, como todos los equipos, todos estamos al límite. Pero nosotros no podemos poner ninguna excusa. Para nada. Y no lo vamos a poner. Si no hay gasolina, vuelvo a repetir. Es ilusión y ganas de culminar un trabajo muy difícil y que hasta el día de hoy nos está costando muchísimo. Pero yo creo que lo conseguiremos.
Doncs optimisme, també en aquest cas pel que fa a Juan Antonio Anquela, el tècnic de l'agrupació deportiva Alcorcón. No ens deixem res, no, Sergi?
A mi m'ha recordat, Pau, sí, per un moment, allò que deia orgull, il·lusió i cor, que deia Antonio Hidalgo ara fa algunes setmanes, aquest missatge de on no arribin les cames, que arribi la il·lusió. Doncs em sembla que és un discurs que els entrenadors d'aquesta zona baixa s'hi han aferrat amb força en aquestes últimes jornades, segurament conscients que els seus equips futbolísticament arriben molt tocats i mentalment o psicològicament arriben també pagant les conseqüències d'una temporada dura, i que ara s'han de parlar, insisteixo, potser arguments menys futbolístics i més emocionals que no pas els que pugui donar un partit de sí en ell mateix, no? Veurem, veurem qui guanya també aquesta batalla de la part emocional, anem a dir-ho així, entre l'Alcorcón i el Centre Esports Sabadell.
A 7:15, no?, aquesta tarda, des de Santo Domingo.
A 7:15 des de Santo Domingo, i recordant això, perquè ens hem fixat molt en la baixa important que té l'Alcorcón, tot recordant perquè ningú no vagi perdut, que avui el Sabadell en té 4 de pes, no jugarà Grego, no jugarà Néstor, no jugarà Edgar, i no jugarà Stoikov, a la que va ser casa seva la temporada passada. Tots 4 compleixen cicle, per tant, avui veurem també amb quin dibuix i quines peces, més que el dibuix, afronta Antoni Hidalgo i el Centre Esports Sabadell aquesta final. Jo sí que ara m'atreveixo a dir-ho amb totes les lletres i sense deixar-me cap ni una, autèntica final la que té avui el conjunt arlequinat davant l'Alcorcón.
Haureu paït l'arròs caldós, no?
Bé, alguns més que altres. Jo, el tinc jo el tinc encara a taula.
Bona galeria tinc el grup de WhatsApp,
Doncs ara d'aquí una estona t'envien una vaca morta directament, que li han servit a Adrián Arroyo.
Va, una abraçada, que aprofiti.
Apa, adéu.
Adéu, adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I com diem, aquesta notícia de les últimes hores de la baixa per sanció de Kelechi Nwankali. Canviem d'idioma, vamos a hablar ahora en castellano para saludar al compañero de Alex Jiménez, de Diario Marca. Ya lo saludamos en la primera vuelta. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que déjame preguntarte de entrada, no sé si ha cogido algo por sorpresa, si se esperaba después de la tarjeta que vio en Son Moix.
Pues no, ha cogido totalmente por sorpresa. De hecho, bueno, el ejemplo claro, ¿no?, está en que el otro día en Son Moix, en el minuto 60, antes de llegar incluso a la hora de juego, Ankela cambia en Nwankali para que descanse, ¿no?, de cara al partido del Sabadell, contando con que con esa cuarta amarilla que vio ante el Mallorca, bueno, pues que no iba a computar la tarjeta amarilla que había visto en la primera vuelta en primera división con el Huesca, como ha sido en otras ocasiones, ¿no?, en la que hay futbolistas que han sido sancionados en primera división y en segunda con tarjetas amarillas y bueno, no han sido correlativas, ¿no?, entre sí para computar como sanción, pero en este caso con Nwankali pues sí que ha sumado, ¿no? Entonces, pues salvo sorpresa mayúscula, el futbolista no estará esta tarde ante el Sabadell y bueno, sí que ha sido algo que ha pillado por bastante sorpresa, ¿no?, al Alcorcón.
No sé si el club en este caso está haciendo alguna gestión extra en las últimas horas o al final es un tema de sale el fallo y ya está, y tienes que asumirlo y punto.
Bueno, hasta donde sé, sí que es cierto que el club está moviéndose, los servicios jurídicos del conjunto alfarero están viendo qué es lo que pueden hacer, pero bueno, lo único cierto es que al final es un fallo del comité de competición, que es el que, bueno, que al final es el que regula, ¿no?, la competición, valga la redundancia, y bueno, salvo, como decimos, está desde el conjunto alfarero están intentando moverse para ver si pueden, bueno, recurrir de alguna manera, ¿no?, aplazar esa sanción en Nwankali, pero bueno, la sentencia es la que es y en este momento el futbolista no puede jugar esta tarde con el Sabadell.
Pues pocas posibilidades en este caso de prosperar cualquier opción en este caso con tan poco margen, y tenemos que pensar ya que Nwankali no va a jugar. Baja sensible, la verdad, ¿no, Alex? Porque estaba siendo el jugador diferencial de esta segunda vuelta. No sé si ha sorprendido incluso este rendimiento excelso desde su llegada en el mercado de invierno, desde el Huesca.
Pues sí, como tú dices, ha sorprendido bastante, ¿no?, en el Corcón el buen rendimiento y la regularidad que está mostrando el futbolista nigeriano, que bueno, ha pasado de no jugar apenas en 2 años en Huesca a llegar al Corcón y ser el futbolista, bueno, que está moviendo al equipo, ¿no? La confianza de Ankela en él ha sido tremenda desde el principio. Es un futbolista al que tenía monitorizado también de su tiempo en Huesca y desde que llegó fue titular con él. Y bueno, la verdad que el jugador está respondiendo muy bien a esa confianza, cuajando actuaciones pues de otro nivel, ¿no?, en segunda división, y el futbolista que se ha convertido por méritos propios en la gran referencia de un Alcorcón que no esperaba un jugador de tantísimo nivel cuando le fichó en el mercado de invierno. Entonces, como tú comentas, Pau, es una baja muy sensible, es un jugador muy importante en los planes de Ankela y es un futbolista muy complicado de sustituir.
Final de finales hoy, evidentemente para el Sabadell y también para el Alcorcón, ¿no? Que no sé cómo se toma este partido, teniendo sobre todo en cuenta que antes hablábamos del que seguramente encabeza este tren de cola, este tren de los últimos 6 equipos. Pero sí que es verdad que luego tiene, por ejemplo, una salida difícil a Girona, le queda Español también. ¿Cómo se palpa en el ambiente el partido de hoy? Si es el partido decisivo de la temporada también para el Alcorcón.
Bueno, desde luego, si no es decisivo, sí que es el más importante, ¿no?, que le queda al conjunto alfarero. Sí, Ankela siempre dice que no le gusta utilizar la palabra final. siempre que no sea el último partido, ¿no?, de la temporada, pero en este caso, si no es una final, pues se parece muchísimo, ¿no?, a lo que podría ser eso, porque, bueno, ganando ya el Sabadell, el Alcorcón podría ponerse incluso con 5 puntos de margen con respecto a la zona roja, y, bueno, sería ganar hoy sería algo diferencial, ¿no?, de cara a la lucha por mantener la categoría, contando sobre todo, como comentas tú, Pau, con que el Alcorcón las dos últimas jornadas tiene otros dos partidos muy complicados contra otros dos equipos catalanes, como son el Girona, que está en una muy buena racha y en plena carrera por entrar en playoffs, uh-huh, y el Español líder la última jornada en casa, que aunque vaya a llegar aquí ya seguramente como campeón de la segunda división, pues eso al final no te garantiza que no deberían salir a morder. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que este partido está marcado muy en rojo en el calendario alfarero, porque conseguir una victoria hoy pues sería un paso muy importante hacia la permanencia, como también lo sería para el Sabadell si consiguen conquistar Santo Domingo.
Sin duda. Alex, la última, si te pido que hagas de Ankela y me hagas un posible 11 hoy del equipo alfarero, ¿por quién te decantas?
Bueno, pues bueno, yo creo que te diría Dani Jiménez en portería, línea de 4 en defensa, con Laure en la derecha, Carlos Luis, que está recuperado, en la izquierda, José León y David Fernández en el eje de la zaga. Por delante, línea de 4 en el centro del campo, con Hugo Fraile y Dani Ojeda en bandas. En la media, Juan Aguilera, que es la prolongación de Ankela, acompañado de Juanma Bravo, si en Guacali finalmente, como parece, no puede estar. Y arriba, pues una doble delantera con Cisco Jiménez y con Margual.
Pues estaremos pendientes si al final se cumple esta predicción. Alex Jiménez, compañero del diario Marca, como siempre, un placer que nos hayas aportado un poco de luz en este caso con el tema de Guacali. Que vaya bien.
Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Doncs nosaltres hem de rematar aquesta prèvia. De seguida, per cert, tindrem el Sergi Parc, també aquí parlant de Verage, però abans, les estadístiques que ens ha deixat, com sempre, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Sabadell té pendent encara guanyar la Comunitat de Madrid. Fins ara, derrota Vallecas, derrota Butarque i empat a Fuenlabrada. Serà avui el dia?
Els números del partit.
La ratxa del centre d'esports va a parelles. 2 empats seguits contra Cartagena i Fuenlabrada. Victòries a casa sobre Mallorca i Rayo. I ara, 2 derrotes a Oviedo i a la Nova Creu Altar davant del Tenerife. L'Alcorcón, de la seva banda, ha perdut en les últimes setmanes contra els grans, contra els quals s'ha vist les cares. Leganés i Mallorca, per la resta, ha anat sumant d'aquí i d'allà.
El rival.
Si sempre diem que el Sabadell està entre els pitjors locals de la categoria, concretament el segon, l'Alcorcón tampoc està traient un gran rendiment al seu estadi. És el 5è pitjor anfitrió de segon amb 23 punts, 2 més que el conjunt arlequinat. És l'equip que més cops ha perdut el seu feu, 10, i el que amb més gols ha rebut, un total de 23.
L'estadi.
I això que Santo Domingo és un estadi reconeixible amb característiques peculiars. De fet, és el més petit de tota la Lliga Smartbank, amb poc més de 5.000 seients.
Els enfrontaments previs.
I tot i que enguany no està sent un fortí, històricament és una plaça maleïda per al Sabadell. En total, 5 visites saldades amb 5 derrotes. L'última, la temporada del descens per 3-2, amb 2 gols de Collantes.
La curiositat.
Però aquest curs al centre d'esports no se li han donat gens malament als camps petits. En els de menys de 10.000 seients de capacitat, l'equip d'Hidalgo encara no ha perdut. Empat al Fernando Torres i victòries a l'Anxo Carro i al Toralín. Queda pendent anar a Andúba.
Una mica d'història.
El Sabadell buscarà l'última jornada mirant de mantenir-se a la categoria perquè el seu pas per segona no sigui fugaç. A l'altre extrem hi trobem l'Alcorcón, que és l'actual equip de segona, que més temps fa que milita la divisió de plata, concretament des de la temporada 2010-2011.
Amb el xiulet a la mà.
És per això que l'àrbitre del partit, el navarrès Eduardo Prieto Iglesias, ha coincidit 15 vegades amb els alfareros, un parell de les quals enguany. Derrota al camp de l'Espanyol, victòria a casa contra el Castellón. Amb el Sabadell, en canvi, s'estrena aquesta temporada. L'últim cop que van creuar camins va ser l'any 2013 i el balanç total amb els arlequinats és de 2 triomfs, 3 empats i 4 derrotes. Mitjana de 5,16 grogues per partit i 0,23 vermelles d'un col·legiat que viu la seva tercera etapa a segona després d'ascendir 2 cops a primera. A la sala Bor, Milla Albéndiz.
El llibre de registre de l'hotel.
I ja que estem parlant de números i posant xifres damunt la taula, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Pau Vituri, bona tarda.
Queden 3 partits, en penúltima jornada, Podríem començar a fer allò del càlcul de probabilitats, però esperarem. No hi ha hagut temps.
M'està preparant, eh?
Jornada entre setmana no hi ha hagut temps. Però ho has fet tu avui mirant com estan els avaraix. Perquè ho deia al principi, també és una qüestió que hem d'estar molt i molt pendents de cara, o de tenir molt present de cara a aquest final de temporada.
Sí, sobretot perquè, clar, en el duel de la primera volta entre el Sabadell i l'Alcorcón, Pau, 1-1, per tant...
La Juan Ibiza, última hora.
Correcte, així que avui no només és que hi hagin 3 punts vitals en joc per la salvació, sinó que també qui guanyi el duel s'enduria aquest avaraix particular. Clar, en cas que guanyi l'Alcorcón, també estic pensant que la distància seria de 5 punts sobre el Sabadell i potser ja no seria tan rellevant, però en cas que guanyi el Sabadell sí que tindria aquest doble premi, no? Més un avantatge sobre l'Alcorcón, més l'avaraix particular guanyat sobre els alfareros.
Abans estava comentant el tema del Lugo, que ha sortit del descens, però ara em fa dubtar el fet que, com la Lliga encara no està finalitzada, no sé si és per una qüestió de baratge general o si ja es fa directament la classificació entre aquests 3 equips que estan empatats de seguida. Jo diria que ja està feta, eh?
Sí, en aquest cas imagino que sí, perquè a més els 3 equips que tenen 41 punts, Pau, ja han jugat entre ells. Per tant...
També és un altre punt a tenir en compte. Sí,
sí. Per tant, imagino que sí que ja està feta.
Sí, perquè el Lugo té un menys 17 en l'averatge general, el Castellón un menys 11 i és el Lugo qui surt del descens.
Correcte.
Per tant, en aquest cas sí que està feta. Va, anem a analitzar punt per punt. Els particulars, com els té el Centre d'Esports Sabadell?
Vinga, anem per el que és més fàcil d'entendre.
És a dir,
jo crec...
si el Sabadell acaba 18è la temporada a tant de bo 18è, amb 47 punts i per sota hi ha un altre equip amb 47 també, però només aquests 2 equips.
Exacte. El Sabadell li guanyaria la partida al Cartagena, que el posem com a rival directe, però ja sabem que està prou disparat amb la victòria d'ahir.
Té 48 punts.
I amb el Lugo. Són amb els únics 2 conjunts d'aquesta part baixa amb els quals el conjunt d'Antoni Hidalgo té l'abraç particular guanyat. Els té perduts, Pau, amb el Castellón, amb el Logroñés, amb l'Albacete si m'apures... I amb el Zaragoza...
Si el tenim amb l'Albacete...
Sí.
Si acabem empatats amb l'Albacete...
Jo te l'he posat aquí,
mal assumpte.
Jo te l'he posat aquí perquè em deies que matemàticament...
Matemàticament
doncs,
es pot, però
sí, millor que no ens comprem, perquè insistim que l'Albacete al final només aspira a tenir 44 punts, si la salvació ha estat tan barata. Bé, sembla complicat de creure. I després hi ha el cas del Zaragoza, que està igualat en el particular, i pel general sí que és veritat que és molt difícil de remuntar la situació en què el Zaragoza està en menys 3.
Sí.
Per tant, és una diferència de 7 gols de diferència respecte a la que té el Sabadell. No és que sigui molt abismal, però sabem com és aquesta lliga, doncs està complicat. Tot això, Pau, en una web que estem a punt d'acabar, crec que serà més fàcil d'entendre per tots els oients.
Molt maca, eh? Molt
sí,
interactiva.
A veure si li agrada a la gent. Allò, gràficament ho tindran, cas per cas... Només relacionats, això sí, amb el cas del Centre d'Esports, els aficionats dels altres equips no tindran tots els seus casos, sinó tots els que estiguin relacionats amb l'equip arlequinat.
És a dir, 2 guanyats en el particular, 4 perduts, comptant el Zaragoza, i un interrogant ara mateix l'Alcorcón. Anem amb els triples empats, va, que aquí es complica la cosa.
Sí, hi han moltes combinacions, evidentment no anirem una per una, perquè si no la gent es tornaria boja, i al final hi ha molts triples empats per resoldre, perquè al final, com que tens aquest pendent Alcorcón-Sabadell, tots els triples empats en els quals estigui involucrat l'Alcorcón, doncs evidentment no el sabem. I després, per exemple, Pau, demà també hi ha un Zaragoza-Castellón. Per tant, és difícil també saber el triple empat com quedarà entre el Sabadell, Zaragoza i Castellón, per posar algun exemple. Dels ja resolts, de tots els triples empats que ja estan resolts, el Sabadell, Pau, surt de favorit en molt pocs casos. De tots els que ja els coneixem en detall, només sortiria beneficiat en cas de triple empat amb Zaragoza i Cartagena, un cas molt complicat i que tampoc ens interessa gaire.
Mira, bàsicament, el Sabadell, per empatar amb el Cartagena, hauria de guanyar els 3 partits, el Sabadell...
I que el Cartagena empatés...
I el Cartagena només traies un punt dels últims 6 en joc, en aquest cas que li queda a l'equip
sí,
departamental.
Així que jo crec que aquest cas el podríem gairebé deixar de banda. Jo estic parlant dels triples empats favorables al Sabadell, en el cas que sortiria guanyant. Amb el triple empat Lugo-Logroñés també, aquest sí que es pot donar
sí,
de forma més probable.
Sí, el Sabadell empat avui, per exemple...
Sí. Ara anirem aquí, eh?
Vinga,
ja
veuràs, no m'avanço.
I l'últim cas en el qual de moment sortiria guanyant és el triple empat amb Castellón i Lugo, que aquest, Pau, és un cas força curiós i vaig ràpidament, eh? Incidim en aquest últim cas, eh? El Sabadell-Castellón-Lugo en cas de que empatessin tots 3. Posa pel cas que Logroñés i Albacete queden els dos per últim i últim, no? Aleshores, Sabadell, Castellón i Lugo s'estan jugant la salvació. Un equip se salva, dos acaben baixant. Hem d'anar a aquest triple empat per desfer-lo. Hem de mirar quants punts han sumat entre ells. Han sumat els mateixos, aquests tres equips. Hem de mirar la diferència, aleshores, de gols a favor i en contra dels partits que han jugat entre si. També estan empatats. Aleshores, la Lliga, el reglament de la Federació Espanyola en aquest cas, ens porta a que hem de mirar l'averaix general de tota la competició. El Sabadell està amb menys 10, el Castellón està amb menys 11, és a dir, molt igualats. Posa pel cas que també empaten en aquest cas. Hauríem de mirar qui ha marcat dels dos equips més gols a favor en tota la Lliga. Sí, sí, el Sabadell en porta 36 a favor i 46 en contra, el Castellón 35-46. Allò de vides paral·leles entre Sabadell i Castellón és increïble, eh? Si hi hagués un triple empat amb el Lugo, estarien igualadíssims. I en cas que igualessin en aquest cas, hauríem de mirar el tema del joc net. Sabadell 89 grogues, 5 vermelles, Castellón 84 grogues, 5 vermelles.
I si no, què? Moneda a l'aire.
I si... si no, mira, ja no sé què, on hauríem d'anar. No, suposo que no s'arribarà, però realment estan
espero,
allò...
Espero que no, pel nostre bé espero que no.
T'imagines, allò, no facis una falta, Grego Sierra, no vegis la groga perquè ens pot costar... Imagina't, no, és molt complicat, però com dic, és un dels casos, allò, dels més iguals que hi ha en tots els triples empats.
Va, fes-me també una petita pinzellada en cas de quàdruples o quíntuples empats, fins i tot, i insistim un altre cop, us emplacem en aquest cas a la web de Ràdio Sabadell, on el Sergi ho publicaran en uns minuts.
Sí, simplement, Pau, ara mateix la classificació està amb el Sabadell penúltim 40 punts i hi ha tres equips per sobre, Lugo, Castellón i Logroñés, que en sumen 41. El Logroñés és veritat que juga a les 7 de la tarda avui també, a la mateixa hora que el Centre d'Esports. Posa pel cas que perd i que el Sabadell al seu partit d'avui l'empata. Tindríem un quàdruple empat a 41 punts.
Correcte.
Realment és complicat que al final de la Lliga es doni, però veient la igualtat que hi ha en aquesta part baixa, doncs per què no? Si el Logroñés perd i el Sabadell empata, tindríem aquest quàdruple empat a 41 punts. La resposta a si el Sabadell sortiria del descens, si el Sabadell li val l'empat avui per sortir del descens avui, la resposta és que no, perquè en aquest quàdruple empat el Lugo és el primer classificat, el Castellón el segon, el Logroñés el tercer i el Sabadell al quart. Per tant, torna a sortir perjudicat aquí el conjunt arlequinat, que amb el tema dels averaix realment estarà complicada.
El que diem en aquests casos, 9 de 9 i ens oblidem aquí de averaix. Fins i tot amb 7 de 9 jo crec que el Sabadell li donaria. Això és opinió personal, empatant, en aquest cas, perdó, guanyant avui, en aquest cas, sí, sí. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
No deixem el futbol, però hem de passar a parlar ara de la Lliga Preferent Femenina, perquè el Centre d'Esports va caronar la victòria en el darrer cap de setmana contra el Júpiter, però després de gairebé 60 minuts per davant en el marcador, l'equip de la Verneda va fer el gol de l'empat a 2 a les acaballes. Ens explica la situació del conjunt arlequinat el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
Després de la contundent victòria contra el Verdú i del Corp, el Sabadell femení pretenia allargar la bona dinàmica en un altre duel directe de la part baixa a l'Olímpia contra el Júpiter. Va ser un partit boig d'inici a fi. Al minut 5 el resultat ja era 1-1. El Sabadell es va avançar al minut 30 amb el segon gol de Desiree Zambrano i després de tot el partit guanyant van concedir el gol de l'empat en els darrers instants. Raúl Raposo, tècnic del Sabadell, és autocrític i admet que no van saber controlar el partit amb l'avantatge al marcador.
Les jugadores estaven foses físicament. Sí que ens hagués anat molt bé controlar més el partit, no ho hem sabut fer. Encara així hem fet bon partit. És el que hi ha, no sé què dir.
L'empat deixa el conjunt arlequinat en una situació delicada, només 4 jornades per finalitzar la Lliga. Actualment és l'equip que tanca la zona de permanència amb 11 punts, 3 per sobre de l'Andorra, el seu pròxim rival. L'equip del Principat té 3 partits menys, per tant depèn d'ell mateix per sortir del descens i ficar el Sabadell. Tot just per sota està el Júpiter amb 7 punts, situació que explica la importància del partit del darrer cap de setmana. Raposo justifica el descontrol d'aquest darrer compromís per la magnitud del que significava una victòria.
Ha sigut un partit boig, els dos equips sabien que ens jugaven molt i el nerviosisme suposo que té molt a veure en aquests moments.
No hi ha temps per penedir-se i l'equip ja encara el partit contra l'Andorra, l'últim duel directe abans del turmalet de les últimes 3 jornades contra equips de la part mitja i alta de la taula. Els 3 punts valen or veient la situació classificatòria, el calendari que té per davant i que l'equip del Principat té tants compromisos per recuperar. El tècnic arlequinat avisa que el conjunt andorrà està ben treballat.
Andorra també el problema és el viatge. És molt difícil jugar després de tantes hores. I Andorra és un equip que treballa bé. Treballarem al màxim de cara aquest partit i intentarem treure els màxims punts.
El maig es disputarà dissabte a les 6 de la tarda al camp de futbol de la Federació Andorrana.
Hotel Suís.
pots inscriure't a la Màgic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Màgic Line més que mai.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol!
Que burro de cap!
El travessa, gol, 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 gol!
Gol, 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 gol!
La picadeta, gol, 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 gol! Colat, 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 colat!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, quarantena jornada de la Lliga Smartbank aquest dimecres a partir de 7:15 de la tarda i en directe des del municipal de Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a Ràdio Sabadell. Quan passen 2 minuts i mig del punt de 3:15 de la tarda, hem de parlar de waterpolo ara, perquè l'endemà de guanyar la Lliga, l'Estralpul Natació Sabadell Femení també s'ha proclamat, o es va proclamar, com diem, campió de la Copa Catalunya. Per tant, tanca la temporada amb 4 títols, tots a casa, menys a Europa, ni l'Eurolliga, ni l'Alent Trophy. Però, de totes maneres, gran temporada de l'equip de David Palma. Insistim, dilluns, aquesta Lliga contra el Mataró, 24 hores de descans, barra celebració, i ahir dupleta Canllong, per cert, doble final, però primer aquest derbi contra el Terrassa, un derbi en el qual l'Estralpul femení perdia 2-4 al descans, notant en aquest cas la factura dels 3 partits de la final de la Lliga, però a la segona part, atenció, van encadenar un impressionant parcial de 10-1 fins al 12-5 final, i a més sense les neerlandeses Sabrina van der Sloot i Marche Keuning, que ja estan amb la selecció. Per tant, satisfacció del tècnic David Palma.
Hem plantejat un partit de... Bueno, estem aquí, s'ha de jugar. Hem jugat 3 partits molt, molt durs al play-off final contra Mataró, però bueno, s'havia de jugar, i com som ambiciosos, ens feia molta il·lusió, com deia abans, de guanyar, fer 4 títols de 5, pues, tinc la sort de tenir jugadores molt competitives, i bueno, la lectura ha sigut aquesta, que estem aquí, anem a fer-ho bé. Sempre la nostra intenció avui ha sigut donar molts minuts a jugadores joves. Ho han fet molt bé, estic supercontent per les jugadores joves, no? Perquè han acompanyat molt bé, han defensat, han fet gol, i bueno, és un premi per elles també, i per l'equip tècnic, que demostra que anem treballant bé amb la base, que a part d'assolir títols hem de treballar sempre la formació de la cantera, i bueno, que tenim jugadores de futur aquí.
I acte seguit, derrota en aquest cas de l'Estralpul masculí, que tenia molt més difícil contra el Club Natació Atlètic Barceloneta, contra el gran dominador, 7-12, derrota dels de Quim Colet, que també venien, en aquest cas el Barceloneta venia de guanyar, també com el femení de l'Estralpul, la Lliga, 2 dies abans. A més, un Barceloneta que s'està preparant per jugar als quarts de final de la Champions, aquesta final a 8 a Belgrat, contra l'Olympiacos, i per tant era un duel bastant, bastant desigual. Això sí, van plantar cara i van perdre per 7-12 els del tècnic Quim Colet.
Nosaltres, com aquell qui diu, hem acabat la temporada, ja et dic, està fora de temporada aquesta competició, ara tant la semifinal com la final, i ells, en canvi, tenen la setmana que ve, tenen la Final Eight, amb la qual cosa, doncs, bueno, encara que han reservat a un parell de jugadors, doncs, el ritme, diguéssim, per afrontar els reptes que els hi venen, doncs, clar, no l'han baixat.
Doncs aquestes eren les impressions del tècnic Quim Colet, del tècnic de l'Astralpul Natació Sabadell, després de la derrota per 7-12. Per tant, ahir dues finals a Can Llong i en aquest cas una i una per l'Astralpul Natació Sabadell. Per cert, Laura Ester, nomenada avui millor portera de la temporada a la Divisió d'Honor Femenina. Acabem els últims 10 minuts de programa parlant de futbol sala. Començant en aquest cas pel futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro, que la Divisió d'Honor Catalana té l'opció de pujar aquest cap de setmana, de retornar en aquest cas dos anys després a la segona divisió estatal del futbol sala femení. Estem amb el seu tècnic, amb el Xavi Muñoz. Xavi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Que tot passa aquest cap de setmana per treure un millor resultat que les glòries. D'entrada, aquest darrer partit que teníeu contra l'Estel Vallseca, que ens deies que era un partit molt i molt difícil, 1-6, aprofitant també que les glòries descansava, per tant, pas gairebé definitiu.
Sí, el tenim a tocar, però bueno, com bé dius, encara no està assegurat i hem de guanyar nosaltres i que glòries empati o perdi, encara no està la cosa enllestida.
De moment tot es decidirà aquest diumenge, vosaltres a les 11 rebeu a Cal Balsac el Sant Vicenç i les glòries va al vespre a la pista del 7-10. Quines opcions li dones aquest cap de setmana al fet de segellar-ho tot plegat?
A veure, nosaltres juguem contra Jordi Torres, Escola Jordi Torres. Nosaltres juguem al matí. Una victòria, aviam, si, ens donaria que pràcticament, perquè jo crec que 7-10 pot empatar amb glòries. Jo a glòries, últimament, les estic veient una mica més pluja. Suposo que veient que nosaltres ens estem separant, també anímicament els ha tocat, i la derrota al camp de Morell, que Morell va estar lluitant ara pel segon lloc, els ha fet que estiguin afluixant una miqueta més. Jo, sincerament, conto que si guanyéssim nosaltres, jo conto que potser Glòria es punxa a 7-10.
Doncs veurem si es dona aquesta combinació, perquè ja segellaria, ja ho direm bé, la feina aquest cap de setmana. El cert és que està sent una temporada per emmarcar, la vostra, amb totes les circumstàncies de la pandèmia, 11 victòries en 11 partits. A mi una dada que em sembla molt cridanera en això del futbol sala, només 10 gols rebuts, per tant, menys d'un per partit.
Sí, no, això, bueno, ja arribarà el moment de fer números, però ara, de moment, a dia d'avui, els números parlen per si sols. Guanyar-ho tot fins avui és una barbaritat. I el que dius, un equip al mínim golejat i molts poquets gols. Realment és que no puc dir res dolent de l'equip amb els números a la mà, és que no puc.
Sens dubte, Xavi, també, en aquest cas, tornar a la segona divisió dos anys després. No sé si en certa manera seria deixar el club a la categoria que li pertoca o que es mereix, ni que sigui per la història dels últims anys.
Sí, això és evident. Nosaltres crec que tenim equip i sempre hem tingut equip per estar a plata, a segona divisió. Alguns anys hem hagut, bueno, va dir un any que estava jo, que vam haver de baixar per un tema de que no teníem prou potencial per poder competir, sortir a la pista a competir. Però, bueno, com diu el president del club, el César, el Sabadell femení, el que li agrada és créixer en amplada, no en alçada, i sí que mereixem estar a plata, però també estem preocupats i volem tenir la voluntat de créixer amb amplada. I aquest any hem fet un C, tenim un A, B i un C, tenim un infantil federat, i tant de bo puguem complir un dels objectius de la temporada, que és intentar incorporar algun altre equip. O sigui que sí, que estem creixent cap amunt, però també mirem als costats nosaltres.
Doncs bona visió de club en aquest cas. Xavi Muñoz, tècnic del futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro, parlem en els pròxims dies, perquè allò, esperem que sigui ja aquest cap de setmana, que feu la feina primer, com diem, a les 11 contra l'escola futbol sala Jordi Torres Sant Vicenç, i esperar una ensopegada de les glòries al vespre a la pista del 7-10. Molta sort!
Moltes gràcies!
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I més futbol sala, perquè la tercera masculina, l'Amics del Pou Insercat, ha fet un pas de gegant en les aspiracions de classificar-se pel play-off d'ascens. Els dels Marinals han recuperat el lideratge del seu grup després de la vital victòria per 2-5 a la pista del Sampador, l'ara segon classificat. Per tant, els homes de Francis Barragán en tenen prou en fer els deures contra el Linyola aquest cap de setmana i a la darrera jornada a la pista del Laguna per assolir l'objectiu. I tot, com dèiem, per haver-se endut el duel directe contra el Sampador. En declaracions a la televisió de la Federació Catalana, el porter Jordi Hinojosa explica les bones sensacions que es viuen ara en el vestidor.
Buenas sensaciones, el partido a priori era muy difícil, pero nosotros sabíamos que nos la jugábamos aquí
y el equipo ha dado la cara y hoy se ha demostrado que somos un equipo. Cuando jugamos juntos es que yo creo que no hay ningún equipo de la categoría que nos pueda batir.
I com diem, el pròxim compromís al Pavelló del Nord contra un Linyola que ja no juga absolutament res, que només queden 6 punts en joc i el forat respecte a l'Amics del Pou, l'únic equip que entraria al play-off, és de 7 punts. A més, guanyant, també es deixaria fora de combat el rival de l'última jornada, el Laguna. Per tant, tot de cara per l'Escorial aquest cap de setmana, com diem, a 6:45 dissabte, el partit contra el Linyola en la penúltima fase de la penúltima jornada de la fase d'ascens de tercera. I a la de permanència, el grup Sarraona s'enfronta a domicili l'Alcoletge diumenge a 1:45, amb la salvació encarrilada. Els arraonistes venen un cap de setmana carregat, ja que van jugar dissabte passat a la pista de la Sentiu, 4-5 victòria, l'endemà a casa contra l'Alforja, derrota pel mateix marcador. Amb aquest 3-6, els taronges sumen 15 punts, els mateixos que el pobre Alcoletge, que està condemnat al descens. En aquest cas, el tècnic Darío Martínez va poder parlar en l'últim partit el nostre estudiant en pràctiques, Albert Quera.
Darío, entrenador de la Raona, què tal?
Hola, bon dia.
Bueno, llàstima la derrota, però potser el que m'has dit tu ara, heu pagat una mica el cansanci d'haver jugat ahir, d'haver tingut dos partits aquest cap de setmana.
Sí, a més les hores de descans, no? Vam jugar ahir a la tarda, vam acabar a les 7:30 o així, partit avui al matí a les 12, però bueno, tot i així no hi ha excuses.
Bueno, l'inici del partit ha sigut una mica pues, dolent, dos gols, l'expulsió, o sigui, què creus que us ha faltat en aquest inici?
Jo crec que bueno, encara teníem en ment la victòria d'ahir, estava una mica relaxats, no? Els primers dos minuts han estat, jo crec, a favor nostre i això ens ha fet encara relaxar-nos més. No hem estat a l'alçada i amb dos gols ràpids i l'expulsió ens han fet endollar-nos. Si no haguéssim començat tan malament, potser el resultat final hauria sigut un altre.
Tot i això, la reacció ha sigut bona, no?, de l'equip, tant en joc com en, bueno, com en ocasions, quan domini també com en gols, perquè bueno, heu remuntat.
Sí, sí, ha sigut temps mort amb el 0-2. Hem salvat la inferioritat de 3-4, perquè aquí hem començat a generar. Ens hem apropat al marcador i per mi el just a descans hauria sigut un 2-2. Hem empatat a l'inici de la segona part, però ràpidament ens han ficat el 2-3, que ens ha fet molt mal.
Què creus que us ha faltat ja, bueno, ja per acabar aquest partit? Si més qüestió d'encert al final, si més qüestió d'errors en defensa, perquè al final per als petits detalls han jugat en contra.
Sí, per mi hi ha dos aspectes claus, que el primer és el que hem comentat, l'inici de partit. Si haguéssim començat guanyant aquest partit, la dinàmica en general hauria sigut una altra. I després els errors individuals a nivell defensiu. Jo crec que amb la quantitat d'ocasions que hem generat, quan hem empatat a dos i després hem empatat a tres, ràpidament ha sigut dos parcials que ells han ficat gol i això moralment i amb les cames carregades doncs, pesa molt.
Bueno, aquest cap de setmana sensacions diferents, una victòria, ara aquesta derrota, però ja pensant en la propera, no, que és un partit important al camp del líder.
Sí, volem tancar ja el tema de la permanència l'abans possible. Si avui haguéssim guanyat estava molt encarrilat, no era matemàtic però estava molt encarrilat. A falta 6 punts, si guanyem la setmana vinent ja estaria, ja tindríem.
Com veus l'equip de cara a la setmana vinent?
Bé, ja hem millorat molt a nivell d'entrenaments, portàvem 4 partits seguits guanyats i avui també, bueno, la sensació no és dolenta del tot, hem perdut, no hem aconseguit punts, però l'equip ho ha donat tot després del partit d'ahir, per tant, seguim aquesta dinàmica i aconseguir la victòria.
I ja per acabar, Darío, en què creus que heu d'incidir més aquesta setmana per competir al camp de l'Alcoletge?
Bueno, arribat a aquestes alçades de temporada, ja, a nivell tàctic ja no treballem gaire cosa, és simplement competir. Molta tasca per competir i estar a l'alçada de dos partits que queden, que es decidirà tot.
Pues res, Darío, moltes gràcies i molta sort.
Merci.
No tenim temps per més, 40 segons per arribar al punt de les 3. Per tant, abraçada forta del Toni González, que ha estat avui a les vies de so, el Sergi Parca, la redacció, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. De Ràdio Sabadell, que ens hi tornem a posar, recordeu, a 6:45 de la tarda, des del municipal de Santo Domingo, amb aquest decisiu Alcorcón Sabadell. Partidàs, final de finals. Tant de bo acabi molt bé avui el dimecres. Que vagi bé el dinar. Fins després. Adeu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.